tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició del programa radiobalaguer.cat. Moment de saludar el Jordi des de Comsa Online. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Jordi, avui entrarem en matèria, tenim un programa complet, parlarem de tot, des de temes de tancaments fins i tot d'aplicacions per part de la Comunitat Europea, d'Elon Musk, de nous processadors. Però abans de tot això volem fer una petita parada, perquè aquest cap de setmana segurament sabeu que és Fira Balaguer i Comsa Online estarà a la fira, oi que sí?
Sí, tindrem estant a la fira com és habitual i comentar-vos que aquest any presentarem novetats. Sobretot us informarem sobre les ajudes que continua havent sobre el kit digital, aquests fons europeus que bàsicament permeten digitalitzar les empreses amb diferents solucions com poden ser una pàgina web, una tenda online, solucions de màrqueting, solucions també empresarials, també d'Office 365, antivirus, etc. Pues bé, tot això us ho explicarem a la fira per les empreses que vulguin continuar rebent aquestes ajudes, i també comentar-vos que tindrem novetats també de maquinari. Tindrem màquines de gaming, tindrem també les ulleres de realitat virtual, l'última versió de Meta, les podreu provar, i una mica tot això plegat és el que us presentarem a la fira.
Doncs fixa't si tindrem novetats. Ara parlarem una miqueta d'aquest kit digital. Entrem directament en matèria i ens expliques una miqueta més del kit digital i quin tipus d'empreses s'hi poden acollir, perquè a vegades un pot pensar que la seua potser no és apta, i ara ens ho expliques una miqueta. Sembla
sí,
bé?
Sí, comentau-vos que totes les empreses poden optar al kit digital. Hi ha diferents segments. Comencem pels segments més petitets, pels autònomos. Poden optar fins a unes ajudes de 2.000 euros. Autònomos, s'entén empreses de 1, 2 o 3 treballadors màxim. Mm-hmm. A partir de 3 treballadors i fins a 9, són empreses ja una miqueta més grans, pimes, on poden optar ajudes de fins a 6.000 euros. Aquest tipus d'empreses, poden optar diferents solucions i, com us comento, gaudius de fins a 6.000 euros, una quantitat més que generosa. I, finalment, empreses a partir de 10 treballadors poden optar als 12.000 euros, una quantitat important i que li permet optar moltíssimes solucions dintre del kit digital.
El kit digital, Jordi, el kit digital ens deies que és digitalització de l'empresa, o sigui, això vol dir fer el salt, per exemple, a estar online.
Sí, correcte. És a dir, primer hem vist que pràcticament qualsevol empresa es pot gaudir del kit digital, des de molt petites autònomes fins a empreses de 49 o 50 treballadors, i a més d'això, les diferents solucions que poden optar les empreses, com Online les realitza totes, són moltes i variades. Podeu modernitzar o fer fins i tot una pàgina web nova, podeu fer o modernitzar la vostra tenda online, també opcions de màrqueting, de xarxes socials, també hi ha solucions també de gestió de processos, és a dir, millorar els vostres aplicatius empresarials, també hi ha solucions per millorar aplicatius del tipus de CRM que ajuden a millorar l'atenció dels comercials amb els clients o de la mateixa empresa amb els clients. També tenim solucions per preparar-nos per la firma electrònica, bàsicament indispensable avui en dia per treballar amb administració pública i també d'aquí molt poc a qualsevol empresa. I també tenim solucions d'oficina virtual, que, per exemple, són eines en línia, no?, per utilitzar eines com l'Office 365, tot d'aplicacions al núvol, també solucions de connexió de sucursals amb VPNs, amb sistemes segurs, també solucions que ens permeten solucions de seguretat, no?, o el que s'anomena ciberseguretat, i bàsicament, en línies generals, totes aquestes són les solucions que ajuden a digitalitzar les empreses i que us podeu gaudir pràcticament qualsevol empresa.
Jordi, de la manera que ens ho has explicat i per alguns punts que ens has tractat molt concret, sembla que quasi bé qualsevol empresa ho necessita, això. O sigui, si una empresa no està digitalitzada, aneu pensant que ho heu de fer, oi?
Sí, avui en dia pensem que són unes ajudes molt interessants per aprofitar, perquè, a part, us donen el 100% i no s'ha de retornar. És a dir,
són a fons perdut.
Són a fons perdut. Hi ha ajudes, no? Subvencions, que bàsicament us donen el 30% d'una inversió que feu, o el 40%, etc. En aquest cas no, us donen el 100% de l'ajuda. És a dir, són diners, aquestes quantitats que hem dit de 2.000, 6.000 o 10.000, us ho donen al 100%, les podeu aprofitar al 100% i no s'han de tornar mai. És a dir, són a fons perduts, això sí, heu d'escollir una empresa digitalitzadora, sigo Comsa Online, o l'empresa Equits que confieu i que sigo un agent digitalitzador, que un agent digitalitzador prèviament s'ha d'haver certificat.
Entenc que un cop hi ha un agent digitalitzador també la tramitació ha de ser més senzilla perquè la gent ajuda a fer els tràmits. No és allò que ens haguem de submergir en un món de burocràcia.
Sí, correcte. A més, almenys per part de Comsa Online, el client sí que ha de fer la sol·licitud, perquè això no ho podem fer en nom de ningú, però un cop feta la sol·licitud, que és un pas molt fàcil, tots els tràmits burocràtics de validacions, de segones validacions, de demostrar la solució que s'ha implementat, tot això ho fa Comsa Online en aquest cas. I per tant, bueno, pensem que és una ajuda que pot ajudar molt a les empreses del territori i que, com hem dit, d'entrada només té avantatges.
Doncs tot això és el que mostrareu una miqueta o un molt a l'estand de Comsa Online, perquè allí us faran des d'una pinzellada a podeu arribar a fer la contractació si us convenç la jugada, no?
Correcte, ni més ni menys. Us explicarem com fer la contractació i bàsicament us explicarem les diferents solucions molt més detalladament del que us he explicat aquí. Això us ho explicarem a l'estand de Comsa Online.
Doncs això per la gent que tingueu empresa i pels que tingueu empresa, els que no tingueu empresa, una mica també el que hem comentat abans, que hi haurà coses per veure també.
Sí, tindrem oci, tindrem unes espectaculars ulleres de realitat virtual, no són les d'Apple perquè encara no han sortit, però ens ofereixen resolució 2K i han preparat amb diferents mons virtuals i videojocs perquè pugueu gaudir a la fira.
Doncs passarem, com no, per l'estand de Comsa Online a veure tot això. Doncs explicat el que podrem veure a l'estand de Comsa Online a Fira Balaguer. Recordeu Fira Balaguer, la trobareu al pavelló d'Impacs aquest proper cap de setmana. Explicat això, dèiem, entrem amb la matèria habitual del programa, anem a parlar d'algunes de les notícies que hem anat rescatant d'aquesta setmana i que creiem que heu de conèixer si voleu estar una mica al cas de què és el que es mou en el món digital i de la informàtica en general. Comencem parlant d'Elon Musk, pinzellada ràpida perquè ens agrada parlar d'aquest senyor i per dir-vos de la setmana passada us explicàvem una història, doncs aquesta setmana ja ha canviat. Suposo que es basa una mica la manera d'actuar d'Elon Musk en llançar globus sonda i a veure què és el que passa. I la setmana passada ens deia que volia cobrar una petita tarifa als nous usuaris de X o Twitter, digueu-ne com vulgueu, per evitar l'entrada de bots. Doncs ara retira la idea.
Sí, retira la idea o reitera amb la idea.
Es reitera, perdó.
Sí, bàsicament continua insistint que pensa ell que és la solució per millorar la seva xarxa social Twitter o X. Fa alguns temps que, bueno, diguem que des de que Elon Musk va comprar la xarxa social X, ja va veure o va intentar la manera de treure més beneficis d'aquesta xarxa social. Ell ho justifica dient que és per eliminar bots, però evidentment a ningú se li escapa que ni que sigui per cobrar un euro una petita tarifa, que seria d'un dòlar, perdó, per nous subscriptors de la xarxa social X, doncs bàsicament, segons ell, eliminarà això tots els bots.
Doncs elimini o no elimini els bots, pagarà tothom. La pregunta és la de sempre. Esteu disposats a pagar per tindre una xarxa social? Parlem de X, però podríem parlar de qualsevol altra. Vosaltres pagaríeu un tant a l'any per molt poc que fos per tenir qualsevol de la xarxa que tingueu de referència, sigui Instagram, TikTok, Twitter o el que sigui?
Sí, bàsicament la qüestió que ens plantegem és que, segons Elon Musk, que els bots actuals es poden saltar en facilitar les noves tècniques per determinar si el compte que creen és d'una persona o una intel·ligència artificial. Però, clar, també aquestes grans companyies o corporacions, vols dir que no tenen un dòlar, no, per crear un bot? Segurament sí.
Potser juga a la base de que aquestes grans companyies no en creen un, sinó que potser en creen 10.000 i diuen 10.000 dòlars i ja s'ho pensen, si serà útil o no serà útil.
Sí, veurem si això els frenarà. D'entrada, li pot suposar una bona entrada de beneficis al senyor Elon Musk dintre de la xarxa Twitter X.
Però bueno, tampoc no sé quina quantitat d'altes hi ha en aquesta xarxa.
Sí, però veurem si això acaba de reduir o és la sentència final de mort de X.
Més coses. La Comissió Europea amenaça d'eliminar el programa de recompenses de TikTok Lite per fomentar l'addicció, diuen. Ara us expliquem una mica també què és TikTok Lite per si no sabíeu ni que existia.
Sí, la popular xarxa social xinesa, TikTok, torna a estar a l'ull de l'huracà per qüestions relatives a les seves pràctiques poc ètiques que han portat diversos països a investigar-los i fins i tot a prohibir l'ús d'aquesta app. Més enllà de la preocupació pel trànsit de dades que es fan de tots els usuaris cap a la Xina i què en fa la Xina de totes aquestes dades, doncs les darreres investigacions de la Comissió Europea s'enfoquen cap a l'ús d'uns algoritmes molt agressius enfocats a generar addicció, sobretot als més petits.
Doncs sí, sí, de vegades veieu gent que són grans i són addictes a aquest tipus de coses, imagineu-vos els infants, que en principi o a priori tenen una mica menys de criteri o s'adonen una mica menys de quan estan caient en un tema d'aquestos. I en l'ull de l'huracà, sobretot, l'ha reforçat l'aparició de TikTok Lite, que comença a ser, està funcionant en alguns països, com a França, per exemple, o fins i tot a l'estat espanyol. Encara no funciona a tota Europa i ja té problemes, imagineu-vos.
Sí, el TikTok Lite és una nova variant de l'aplicació que busca atreure encara més a nous usuaris, independentment de la seva edat, i els paga per veure vídeos i fer servir l'aplicació mitjançant un sistema de punts més canviables per descomptes.
Doncs si ja era addictiu allò de veure vídeos i veure xorrades, no? Que
sí,
diem, mira, un gat que no sé què, mira un que pues fa màgia.
Paguen.
A sobre, ara resulta que et paguen, clar, això és perfecte, quasi bé.
Sí, segons la Comissió Europea, aquest sistema podria fomentar greument l'addicció a tot tipus d'usuaris, especialment als menors.
Doncs què és el que fan? De moment han iniciat una investigació i la companyia propietària TikTok, que és ByteDance, es podria veure amb problemes aviat perquè li han demanat que proporcioni proves convincents de que aquesta que hi ha una certa seguretat en aquesta aplicació.
Sí, però de moment la companyia xinesa propietària de TikTok, és ByteDance, ja ha fet cas omís de totes les reclamacions de la Comissió Europea.
Doncs hi ha uns terminis. El termini que tenia TikTok per enviar les dades sol·licitades acabava ahir dimarts. I aquest dijous la Comunitat Europea ha de decidir què fa amb el TikTok Lite.
Sí, recordem que no suspendrà o no s'està plantejant aquest dijous de cancel·lar el TikTok en general, sinó una variant que és el TikTok Lite.
Ara és quan alguns acusen nosaltres de fomentar perquè algú no deu saber encara que hi ha un TikTok que et paguen per veure vídeos, eh?
Sí, sí, ara molta gent s'hi ficarà, potser.
A veure què és això, Tafaneja. Parlem també d'Apple perquè la companyia de la poma ha retirat de la Xina les aplicacions WhatsApp i Threads, propietat de Meta. Ara us expliquem per què les ha retirat del país asiàtic.
Sí, sembla ser que Apple no n'ha tingut prou amb les restriccions imposades per la Comissió Europea per permetre enllaços de tercers per a cobraments o instal·lació de botigues alternatives a l'Apple Store. I segons llegim, Apple ha eliminat les aplicacions WhatsApp i Threads, de Meta també, de la seva botiga d'aplicacions a la Xina. Aquesta retirada arriba després d'un ordre del propi govern xinès al·legant preocupacions de seguretat nacional.
Doncs, grans trets, que després de que hagi retirat aquestes dues, fixeu-vos que són WhatsApp i Threads, són dues aplicacions bastant grans, la resta sembla que encara continuen funcionant a la Xina, Instagram, Facebook i aquestes encara continuen funcionant, però Apple el que diu és que estan obligats a complir les lleis del país on operen i que si la Xina diu que les retirin, les retiren.
Sí, sembla ser que aquesta retirada d'aquestes aplicacions ve d'una ordre del govern xinès del 2023 en què requeria un registre amb el govern de la Xina amb termini fins a finals de març per completar aquest registre. En aquestes dues companyies no completar aquest registre, doncs bàsicament el que ha fet la Xina és dir-li a Apple que retiró aquestes aplicacions. Per tant, en aquest cas, Apple només ha fet el que li han manat, per dir-ho així.
Què passa si vosaltres coneixeu algú a la Xina i parlàveu per WhatsApp? Res, en principi, perquè el té instal·lat. Però si el desinstal·la i l'ha de tornar a instal·lar, ja no el trobarà a la botiga d'aplicacions.
Sí, tot i això, bueno, és una notícia més, perquè recordem que a la Xina no es fa anar massa el WhatsApp, És a dir, es fa anar més una aplicació com que s'anomena Line.
Sí, de fet, hi ha moltes aplicacions, ells parlen molt també pel Weibo, és que la Xina és un altre món, ja ho han dit.
Sí.
Però us podeu trobar amb el cas de que tinguin aquesta aplicació, el WhatsApp, per exemple, per parlar amb gent que coneguin d'aquí. Doncs que no la desinstal·lin, sobretot perquè si després la volen tornar a instal·lar, ja no la trobaran a l'App Store. I justament, ja que parlàvem d'això, hem sabut definitivament que la versió 17.5 del iOS permetrà ja la descàrrega d'aplicacions des de la web, el que demanava tant Europa.
Sí, després dels requisits que li ha imposat la Unió Europea a Apple, la companyia de la poma s'ha anat adaptant a aquests requisits. Amb la versió de l'iOS 17.4 es van començar a introduir botigues d'aplicacions de tercers i amb la darrera versió, amb la propera versió, amb la 17.5, ja s'ha pogut veure la versió beta 2 per a desenvolupadors, on Apple ja fins i tot permet descarregar aplicacions directament de llocs web.
Doncs vam explicar que hi ha una sèrie de característiques que hauran de complir. No és tan fàcil com descarregar-la a qualsevol lloc, sinó que haurà de ser del lloc web oficial de la companyia, però a partir d'aquí qualsevol aplicació ja no caldrà passar per la botiga App Store, una cosa que és un canvi radical en la dinàmica que ha portat Apple durant tota la vida.
Sí, sí, i bàsicament Apple no és que estigui massa conforme amb aquest canvi, bàsicament ja ha alegat que això li dificulta molt oferir la seva experiència d'usuari que vol oferir o amb la seva política empresarial.
A grans trets, per una banda, no semblaria dolenta la història, ja que, en principi, a les botigues d'aplicacions, les aplicacions són escanejades, per tal que no tinguin virus. Però l'altra vessant és que, un cop les passes per a la teva botiga, pots fer amb l'aplicació el que vulguis i cobrar el que vulguis, comissions, el que faci falta.
Sí. Recordem també que no qualsevol web podrà instal·lar una aplicació amb un dispositiu Apple. Només són webs que hauran de passar també una forta certificació per part d'Apple.
Lògicament, com us diem, la primera condició sine qua non és que la web sigui la del propietari de l'aplicació. O sigui, si nosaltres ens volem baixar, per exemple, el WhatsApp, haurem d'anar a la web de WhatsApp. No ens podrem baixar d'una botiga de tercers o...
I la web de WhatsApp haurà de passar també una forta certificació per part d'Apple.
Veurem tot plegat com evoluciona totes aquestes obertures per part d'Apple, siguin o no forçades.
Sí, al final el que beneficia això a l'usuari li és igual, no? Però beneficia sobretot als desenvolupadors, que bàsicament no tenen que veure's obligats a pagar unes importants comissions a Apple.
Anem a parlar de Samsung i no parlarem de disc dur, sinó que parlarem de pendrives USB, però quan parlem de les capacitats, quasi bé que allò de comprar un disc dur extern aviat, Jordi, serà història.
Sí, bàsicament el fabricant de memòria Samsung, un dels primers fabricants de memòries del món, a part conegut també per mòbils i altres dispositius, ha anunciat que ha ampliat la capacitat de les dues seves unitats USB d'emmagatzematge, el que anomenen Bar Plus i el Fit Plus, amb un màxim de 512 gigabytes.
Doncs això és el que us expliquem, una unitat USB, el típic llapis USB, allò que diu que tens un pen que t'ho copio, doncs arriben ja a les 512 gigas.
Sí, lluny queden aquells de 2 megas, no? O aquestes
sí, sí.
Quantitats tan petites avui en dia.
Doncs sí, avui en dia quan vas a comprar una botiga diu no, és que vull un pen per ficar-hi uns arxius que amb 2 gigas ja fa, i diu no, és que de 2 gigas ja no en tenim.
Sí, el més petit és 128 gigas, 128.000 megas, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs ara arribem a les 512 en els models d'alta gamma de Samsung.
Sí, comentaus que, a més d'aquestes capacitats, són compatibles amb USB 3.2 generació 1, però oferint, velocitats de transferència molt altes, arribant als 400 megabits per segon.
I veiem també, Jordi, que han arribat amb les dues connexions, amb USB-C i amb USB normal, també per adaptar-nos a la nova tendència de que tot arribarà a ser USB-C.
Sí, comentaus que, a més, són compatibles amb sistemes operatius Windows, Mac OS X i Linux, sempre que els formateu amb el format correcte.
A banda d'això, per si algú està preocupat, diu, home, jo és que un disc dur de tota la vida era un disc dur, doncs segurament són més protectors de les vostres dades, aquests dispositius, que els discs durs, perquè veiem que ho aguanten quasi bé tot.
Sí, són resistents als raigs X, a les caigudes, a l'aigua, al pols, a altes temperatures i fins i tot a exposicions magnètiques.
Coses que els discs durs no podríem dir, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs algú preguntarà o dirà, sí, però és que un disc dur ja sé el preu que té i això potser em surt molt car. Doncs tampoc de preu no és que es dispara moltíssim.
No, rondaran els $79 els models de 512 gigabytes, els més grans, tant del Bar Plus com el Fit Plus. Per tant, llapissos que no són excessivament cars.
Doncs ja ho veieu, si esteu pensant en comprar un disc dur extern per anar guardant les coses, potser a la llarga valdrà més la pena que comprar unitats USB. També us volem explicar que Samsung diu que fabricarà l'Exynos 2500 amb el seu procés de 3 nanòmetres de segona generació. Tot plegat per què? Perquè ho tenen molt clar. Diuen que amb aquest Exynos 2500 superaran l'Snapdragon 8 generació 4.
Sí, recordem que quant a processadors per a mòbils, el Book Insignia, el més potent, és el Qualcomm Snapdragon 8 generació 4, el que bàsicament els millors mòbils porten. Tot i això, Samsung té una alternativa força similar, que és l'Exynos 2400 o altres generacions, i ja ens estan preparant o parlant del seu nou model, que seria l'Exynos 2500, que a més, gràcies al seu procés de fabricació propi de Samsung de 3 nanòmetres de segona generació, hauria de superar el més potent dels Qualcomm.
Expliquen que, a més, tindrà dues variants, una de 10 nuclis, que serà per a ordinadors, i una de 8 per a smartphones. O sigui que ja veieu que també els Exynos desembarcaran per la porta gran als ordinadors. Allò que diem de que aviat, quan anem a comprar un ordinador, ja no sabrem en quin processador l'estem comprant, perquè n'hi haurà moltíssims. I l'estratègia és purament aquesta. Jordi, fins ara, quan algú s'havia de comprar un mòbil Samsung d'alta gamma, és allò del patiment, no? Clar, com que estic a Europa, m'arribarà amb Exynos. Doncs sembla que podria ser que el proper Exynos fos millor que l'Snapdragon.
Sí, i a més, la mateixa Samsung, ja de moment, no oficialment, però està rumorejant-se que el seu proper Samsung S25, el seu processador aniria en tots ja amb el nou Exynos 2500. Per tant, ja n'hi podrem ni... Bueno, que tampoc no podíem escollir. Però, bueno, també és una manera, no?, de que triomfa el seu processador, bàsicament, equipant els seus mòbils amb el seu processador, que fins ara no ho fa.
I que s'acabi el problema aquell de que si tinc la versió normal, tinc aquest, si compro la Plus, no em donen l'altre processador, no. Si tots venen amb aquest. A banda de que també demostra molta confiança amb el que estàs fent.
Sí, bàsicament veurem si finalment els processadors de Samsung donen un cop sobre el taula i superen els potentíssims Snapdragon 8 generació 4.
Doncs haurem de veure-ho i ben aviat ho veurem, segurament. També us volem parlar d'Acer perquè ha presentat els Chromebooks Plus 514, uns ordinadors que, per ser Chromebook, no tenen un preu ni excessivament econòmic, però tampoc no són gens cars pel que ens ofereixen, perquè estan molt ben complementats.
Sí, recordem als oients que els Chromebooks bàsicament són portàtils, que no venen amb Windows, venen amb el sistema operatiu Chrome OS de Google, i per tant ens ofereixen bàsicament les funcionalitats que tenen aquests sistemes, que no són totes les aplicacions que estem potser acostumats, però sí, sobretot les de Google.
Jordi, veiem, o hem anat veient al llarg dels anys, com aquests Chromebooks, dels que s'equipaven amb el processador més econòmic que poguessin trobar els fabricants en aquell moment, que cada cop els van equipant amb processadors una mica més potentets.
Sí, la idea dels Chromebook bàsicament era oferir-nos màquines que pràcticament tot s'executava al núvol i per tant necessitàvem potència, però sembla ser que la tendència darrerament està canviant i ja tenim aquests Acer Chromebook Plus 514 que arriben amb processadors Intel Core i3 i amb preus ja no tan barats, de 479 euros.
Per què ens pot servir el fet de tindre un Chromebook amb un processador i3 si gairebé tot ho executem al núvol? Doncs perquè sembla que cada cop hi haurà algunes cosetes que sí que podrem fer en local, no?
Sí, bàsicament sembla ser que ni que ho executem tot al núvol, doncs bàsicament hi ha algunes tasques que sí, que poden aprofitar bàsicament la potència de la màquina. És més, el navegador Google Chrome doncs cada vegada més aprofita doncs, bueno, tots els recursos de maquinari que li pugui oferir un ordinador.
Per això l'han acompanyat també amb un SSD de 512 GB, venen amb 8 GB de RAM, aquí sí que veiem que la RAM pel que és avui en dia sí que va justa, no? Bona, justa, 8 GB és justa relativament.
Bueno, relativament.
Però és d'aquella manera, però hem de partir del punt de vista que és un Chromebook. I la resta de característiques veiem que sobretot el nivell de connectivitat ve molt bé.
Sí, la part gràfica es cobreix també amb una GPU integrada d'Intel. Com diu l'Oriol, amb connectivitat ve superbé, amb Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB 3.0, USB-C també 3.0, i sembla que fins i tot porta webcams, a part de comentar-vos que el tamany de la pantalla és de 14 polzades.
I aquesta webcam ve amb intel·ligència artificial. Potser aquí és on necessiten una mica de processador una mica més potent, perquè alguns d'aquests càlculs igual ja es fan en local, eh?
Sí, a més, comentar potser el millor de tot és que la bateria promet aguantar 9,5 hores, d'autonomia i que, a més, porta un carregador USB-C de 65 watts, que ens ha d'oferir, doncs, bueno, bàsicament, bastanta rapidesa a encargar-la.
També, Jordi, una altra cosa que jo volia comentar i que veig aquí baix, tot i que aquí no ho destaquen molt ells a la seva nota, és que aquests Chromebooks venen amb l'estàndard militar de resistència. Recordem on van adreçat molts Chromebooks, on acaben, eh?
Sí, sí, bàsicament, quasi podrem jugar a futbol amb aquest Chromebook. I a les escoles ho agrairan.
Els Chromebooks molts acaben a les escoles i a les escoles, com dius, ho agrairan. 479 euros, sí que no és tan barat com el que havíem vist fins ara. Sembla que gairebé els 500 euros aquest Chromebook, però bueno, en principi si porta resistència militar, vaja, que si heu comprat un parell de Chromebooks ja a casa per la canalla, potser seria qüestió de preguntar per aquests Acer, que sembla que han de ser una miqueta més resistents. També us volem parlar de Qualcomm perquè ha anunciat la presentació avui, no sabem en quin moment, de l'Snapdragon X Elite, o sigui que això ho tenim a tocar.
Sí, Qualcomm anuncia una presentació per avui del seu nou processador, que és l'Snapdragon X Elite, que bàsicament, recordem que és el processador que anirà per a ordenadors personals. És a dir, Qualcomm, la totpoderosa fabricant de processadors per a mòbils, ens presenta ja un processador per a ordenadors portàtils, per derrotar tant a Intel com a AMD.
De fet, fa dies que en parlem, Jordi, hem vist algunes estadístiques i fins i tot en temes, sí que sempre parlem allò de multinucli, mononucli, si estan fent una tasca, estan fent una altra, però en algunes tasques concretes i especificacions superaven ja els que ja teníem d'Intel i AMD. Avui hauríem de saber més si es presenta.
Sí, també instem a tots els oients que estiguin molt al cas d'aquesta notícia que expliquem, perquè igual és una pista per al concurs.
Doncs vinga, va, ja ho sabeu, si heu sentit com es dia el processador, i si no, el processador que es presenta avui, segurament en sentirem a parlar, i un cop presentat el processador, els fabricants començaran a posar-lo a màquines aquí i allà, i la setmana que ve, o com a molt l'altra, ja tindrem les proves, no que ens dona el fabricant, sinó les proves que estan fent els usuaris i sabrem si realment rendeix o no rendeix.
Sí, de moment ja hem pogut veure alguns vídeos d'ordenadors ja que van amb aquests nous processadors de Qualcomm, i han pogut veure per exemple el joc Baldur's Gate 3, que bàsicament és el millor joc del 2023, el que va guanyar tots els premis, un RPG força espectacular, que ens ofereix pues, un rendiment més que digne amb aquest ordenador equipat amb l'Snapdragon X Elite.
I tot això treballant amb la seva gràfica interna, eh? No són ordinadors que vinguin amb aquest Snapdragon i després portin una gràfica dedicada.
Sí, sí, pròpia gràfica interna del processador.
Doncs estarem al cas, com diem, i us intentarem explicar a veure què ens surt de tot plegat. També us volem explicar que, fixa't, acabem de parlar d'aquest processador i ens donen una sorpresa des de que el Windows, i és que l'AI Explorer de Windows 11, ara us expliquem també què és l'AI Explorer, només serà compatible amb l'Snapdragon X Elite. Sembla mentida, tants anys el Windows dedicat a fer-se per a processadors Intel i AMD i ara trauen una novetat com aquesta i ja la fan per un processador que justament avui surt al mercat.
Sí, és una sorpresa, és una notícia que ens ha sorprès molt, i és que una de les noves funcionalitats del Windows 11 i més interessants que trobem, que és l'AI Explorer, bàsicament només anirà amb processadors Qualcomm.
Què és l'AI Explorer? Doncs AI, us ho podem imaginar, és intel·ligència artificial, i Explorer, pues, per a l'explorador d'arxius.
Sí, tots hem utilitzat una vegada o altra l'explorador, el popular explorador de Windows, on bàsicament podem navegar per les nostres carpetes, per la C, pels discs durs, on tenim les nostres carpetes, informació, etc. Bàsicament és l'eina bàsica del Windows. I ara anirà equipada amb intel·ligència artificial.
Benvinguda sigui, perquè segurament molts de vosaltres no sabeu que hi ha uns certs codis que podem ficar al cercador, perquè mentre tot ho tenim organitzat i sabem on és, tot va fantàstic. Però quan busquem un arxiu i l'únic que sabem és que era un vídeo, però no recordem ni de quina data el vam crear, tot es complica. Imagineu que hi hagi una intel·ligència artificial que ens ajudi a remenar-nos pel nostre disc dur.
Sí, realment pot ser una funcionalitat molt interessant dintre del Windows 11. La mala notícia a dia d'avui és que és mala notícia perquè bàsicament no hi ha ordenadors encara amb Snapdragon, amb el Snapdragon X Elite. Pues és que aquesta nova funció de Windows només anirà amb aquests nous processadors.
No sé, de moment no els tenim, avui els han de presentar, Jordi, sembla que tot apunta de que tal com ens ho estan venent, d'aquí dos anys potser serà al revés. Potser quan anirem a comprar un ordinador ja vindrà amb Snapdragon i ens preguntaran, segur que no el vols amb el que hi havia abans?
Sí, bàsicament, si s'acaben de confirmar aquestes dades, que no són del tot oficials, seria un cop molt dur per als PCs de tota la vida, és a dir, per als Intel i AMD.
Doncs veurem com acaba tot plegat, nosaltres ho anirem seguint i us ho anirem explicant. I la competència no s'està paradeta, també van fent les seues coses, però en aquest cas parlarem d'un processador per a mòbils. És de MediaTek, ens presenta el Dimensity 6300.
Sí, dintre del món dels mòbils, Qualcomm sempre ha tingut un gran competidor, l'AMD dels mòbils, no? El que s'anomena MediaTek. Aquest fabricant ha presentat el seu nou processador, que és el Dimensity 6300. Que a més suporta fins a 108 megapíxels i també pantalles de 120 Hz.
Doncs veiem que és un processador, pel que ens expliques, Jordi, que va encarat purament a la gamma mitjana, perquè ha hagut companyies, de fet la majoria ho fan, però aquesta sempre ha tingut molt clar MediaTek, que ha volgut entrar a la guerra als processadors topalls de gamma, però no vol abandonar la seva base de tota la vida, que era els mòbils de gamma mitja.
Sí, sí, i a part de ser un processador potent, doncs els mòbils que vagin amb aquest processador el podran acompanyar, com veiem, de característiques premium, és a dir, sensors fotogràfics de 108 megapíxels, connexions 5G i Wi-Fi 6E, 120 Hz de pantalla arribant a resolucions 2520x1080, tota una sèrie de característiques que, tot i ser una CPU fabricada a 6 nanòmetres, han de complir les expectatives, sobretot dels usuaris de gamma mitja.
De fet, ja és un salt, perquè aquests 6 nanòmetres són menys el que els fabricaven fins ara la gamma mitja. Això vol dir que també durarà més la bateria, seran més eficients, però estem veient que no són topalls de gamma.
Sí, sí.
Doncs, com diem, admet aquestes càmeres molt més potents, pantalles més potents, tot més potent. Jordi, el que ha passat sempre, si comparem ara un mòbil recent sortit de gamma mitja que tinc amb un mòbil de gamma alta de fa 3 o 4 anys, doncs era el mateix, eh? Mm. O a vegades fins i tot menys. La gamma mitja es treu la son de les orelles. I mentre la gamma mitja es treu la son de les orelles, les games altes continuen volant per la seva banda. Us explicàvem la setmana passada o l'altra, no recordo exactament, que ens havíem d'acostumar a un canvi de nomenclatura de Huawei, que ja no tindria més mòbils P tal, sinó que seria igual que té la sèrie M, que és Mate, la sèrie P s'anomenaria Pura. I justament ara ens ha presentat el Huawei Pura 70, la seva última innovació.
Sí, us parlem del fabricant xinès Huawei, que es presenta el seu buc insigne dintre de la gamma P, que ara anomenen en Pura, el seu Huawei Pura 70, a més la versió Ultra.
Mm-hmm. Doncs, sobretot, ara farem una repassada molt ràpida, però a grans trets destaca pel que és el tema de la fotografia, perquè han innovat amb el tema de la càmera.
Sí, incorpora un nou sensor que arriba a una polzada i, a més, té un mecanisme de lent retràctil motoritzat. Déu-n'hi-do.
Doncs sí, la idea és aquesta, eh? O sigui, quan nosaltres volem fer una foto sí que té més sensors, però quan hem de fer aquest sensor concretament, la lent sobresurt del telèfon perquè va motoritzada, es mou, i amb això diuen que aconsegueixen molt més. Què molt més? Doncs ara veureu, perquè té distàncies focals variables i algunes cosetes d'aquestes.
Sí, comentar que aquest mòbil, que és el nou vaixell insignia de la companyia xinesa, ha de destacar sobretot en fotografia mòbil, gràcies a la combinació d'un sensor d'una polzada amb un sistema monitoritzat que permet retreure o treure la lent.
Mm-hmm. Doncs el primer que es preocuparà algú és de dir, home, doncs hi ha una part que es mou amunt i avall, a veure quant dura això. Això és el primer que ens han destacat, que la durabilitat és de 300.000 cicles. O sigui, en principi hauríem de treure 300.000 vegades plegar i desplegar la càmera per a que comencés a tindre algun problema de fallades. 300.000 vegades, comptant que la despleguem i fem més d'una foto, són molt més de 300.000 fotos.
Sí, a més, comentar que aquest mecanisme també permet variar l'obertura de la lent movent-se entre una obertura focal de 1,6 i focal de 4.
Doncs clar, podrem, un cop tenim aquest moviment de que podem tirar la càmera mà ni enrere, podem canviar l'obertura focal.
I a més, a nivell fotogràfic, això no és tot, perquè aquest Huawei Pura 70 Ultra integra un teleobjectiu fix 3,5 augments amb una obertura focal de 2,1 i també un estabilitzador òptic al seu sensor de 50 megapíxels. I a més, porta un gran angular de 40 megapíxels amb 13 mil·límetres de rang focal. Tot això ens ha d'oferir, ni la millor reflex.
Han volgut fer una miqueta el que han fet sempre, eh? Amb els Huawei P, en aquest cas Pura, han de ser els topalls de gamma i han de ser referents en foto.
Sí, abans de la guerra comercial, no, d'Estats Units contra el fabricant Huawei, sens dubte era el fabricant de referència en quant a mòbils amb bones càmeres.
Doncs continuen sent-ho, pel que sembla. A banda d'això, un mòbil amb tot el que puguem demanar, eh? Porta una bateria de 5.200, amb càrrega ràpida de 100 watts i 80 sense fil, i la resta de característiques, com us podeu imaginar, pantalla ha de ser OLED de 6,8 polzades, 120 Hz, i el tema és el de sempre. Recordeu que Huawei té certes limitacions i en aquest mòbil també les hi trobarem. Ara heu de valorar si vosaltres pagaríeu el preu que us estan disposats a demanar per les limitacions que ens porta el mòbil. No sé, Jordi, el que diem sempre, això cadascú s'ho sap, però preus, us podeu imaginar que un mòbil d'aquesta gamma surt a partir dels $1,400.
Sí, bàsicament la versió de 16 GB de RAM i 512 d'emmagatzematge valdrà això, els $1,400.
Doncs vosaltres mateixos, si voleu comprar-los, ja sabeu que tenen les limitacions que tenen. De moment s'ha llançat a la Xina i veurem quan arriba aquí. I juntament amb aquest mòbil també hem presentat un altre dispositiu del que fem una pinzellada, que aquest sí que arribarà aquí, i és que ha presentat la Band 9.
Sí, Huawei ha presentat també una pulsera d'activitat, la que anomenen Band 9. A més, porta funcions millorades per al somni i també l'activitat física.
Doncs, grans trets, què és el que ens han millorat? Doncs ens han millorat, sobretot això, que quan dormim ens està monitoritzant perquè estiguem millor i també amb aquestes funcions de salut millorades. I, a més, ens parlen d'una bateria excepcional que ens ha de durar fins a 14 dies. Està en la línia una mica de la majoria d'aquestes pulseres quan es fiquem en mode economia de consum, eh?
Sí, comentar que, a més, aquesta pulsera d'activitats funciona si teniu un mòbil iOS, és a dir, un iPhone, o també si teniu qualsevol Android.
Doncs ja ho sabeu, si busqueu una pulsera d'activitat, per què no provar aquestes Band 9? En podríem explicar moltes coses més, perquè, a més, ens han explicat coses tan singulars com que, ai, la pulsera no té bateria, doncs ens diuen que si en 5 minuts la carregues, tenim bateria per 2 dies.
Sí, sí, sí. Bueno,
i amb una càrrega completa de 45 minuts, el que diem, 14 dies. Surt nova pulsera, suposem que les generacions anteriors baixaran de preu, així tot aquestes, però una pulsera d'activitat amb les últimes prestacions tampoc està excessivament cara.
Gens.
Surt sobre els 60 euros. Anem a parlar també del Galaxy S24FE. Tenim data de llançament d'aquest nou terminal. Serà a finals d'aquest any 2024.
Sí, recordem que habitualment la companyia Samsung a principis d'anys ens trau el seu últim Samsung Galaxy S generació que toco i a finals d'any ens trau una versió reduïda en prestacions però també molt interessant. I ara per tant li toca a finals d'any sortir el Samsung Galaxy S24FE.
Doncs està molt bé perquè ja tenim aquest projecte que s'anomena en clau R12 i sembla que algunes veus havien dit que si sortiria, si no sortiria. Recordem que hi ha altres companyies, com a vegades són Google o com a vegades són Apple, que els terminals retallats no els treuen cada any. Doncs Samsung sembla que un any més sí que ho farà i traurà aquest S24FE com a prèvia a l'S25,
sí,
que acostuma a sortir al voltant del mobile, o sigui a principis d'any.
Sí.
Estarem al cas també quan en sapiguem més coses i us l'explicarem. També us volem explicar que WhatsApp està treballant en un nostre, perquè serà obert a tots els usuaris, sistema de transferència d'arxius a l'estil del QuickShare o l'AirDrop.
Sí, WhatsApp està treballant amb una nova i útil funció per a transferir fitxers d'un mòbil a un altre. El sistema és molt similar a AirDrop o QuickShare, s'ha trobat a la nova beta de l'aplicació i encara està en fase de proves, però apunta a resoldre un problema que encara que té fàcil solució segueix present a Android, que és enviar arxius grans i pesats amb la qualitat original d'un mòbil a un altre. Recordem que molta gent dirà, però si estic cansat d'enviar arxius, no?, entre usuaris de WhatsApp. Sí, però recordeu que WhatsApp sempre ha reduït la qualitat de, per exemple, les imatges que envieu.
I ni que marqueu l'opció HD, fa reduccions, i a banda, el sistema, fixeu-vos que us han parlat d'AirDrop i QuickShare, això vol dir que el sistema és de proximitat, o sigui, quan nosaltres enviem una foto per WhatsApp, aquesta foto viatja fins als servidors de WhatsApp, torna al nostre... No, estaríem parlant de que tenim un company a la vora i li volem passar una sèrie de fotos.
Sí, el nom en clau que rep amb la traducció literal de la nova funcionalitat s'anomena GenaProp. I bàsicament serà una funcionalitat que es tractarà d'això, d'enviar documents, fitxers i tot tipus de continguts que pesen molt a usuaris que estiguen prop nostre.
Doncs Android té el propi sistema que per a fer això, però sembla que no ha acabat d'enlairar-se, cosa que no ha passat, per exemple, a Apple, que l'AirDrop sí que és una cosa que la gent acostuma a fer anar més. És curiós, no?, d'un ecosistema a l'altre ha triomfat més o ha triomfat menys. Algú dirà, i tot plegat, què és això, com funciona? Doncs a grans trets s'aprofita de la connectivitat del mòbil, engega wifi, bluetooth o engega tot i es connecta amb l'altre terminal per transferir la informació el més ràpid possible.
Sí, i comentaus que això no és un rumor, sinó que fins i tot ja s'ha pogut veure funcionant amb una versió beta de WhatsApp per Android 2.24.9.22. Per tant, quan surto jo aquesta fase beta, que no hauria de ser gaire tard, doncs ja trobaríem aquesta nova funció.
Doncs ja veus, WhatsApp fa uns anys no presentava mai cap novetat i ara acabarà avançant els demés. També us volem parlar d'una opció, finalment, abans d'anar als videojocs, que ens sembla força útil, una eina que, tot i que no usarem a diari, ens pot salvar alguna vegada d'algun problema. I és que Google Maps permetrà actualitzar la ubicació amb connexió via satèl·lit.
Sí, bàsicament està especialment orientada per a dispositius que incloguin aquestes capacitats, com el Google Pixel 9, un mòbil que va anunciar la mateixa Google, on no només podríem tindre cobertura 5G o Wi-Fi, sinó a través de satèl·lits.
Una cobertura de satèl·lit que ja hem explicat moltes vegades que no serà la cobertura estàndard, si no vol dir que arribem a la muntanya, a un lloc on no tenim gens de cobertura i ens posem a descarregar-nos pel·lícules. No és aquesta la idea, sinó que la idea és per a fets puntuals, quan estiguem en un lloc de màxima urgència i necessitem doncs, coses puntuals, enviar un missatge o el que sigui.
Sí, però precisament quan podem voltar per a aquests llocs on no hi ha cobertura, ens podria ser molt útil tindre o que ens funcionés el Google Maps. Pues bé, aquí sembla on entra Google i la nova funcionalitat per aprofitar la connexió per satèl·lit a través de Google Maps.
D'aquesta manera, allò de que veiem a vegades de que s'ha perdut un excursionista o un boletaire, bé, els boletaires sempre acaben pagant, però s'ha perdut una persona a la muntanya i com que està en una zona sense cobertura no saben exactament on és, resulta que podrà el mòbil enviar cada 15 minuts la ubicació d'on és, via satèl·lit, sempre que sigui un mòbil que tingui aquesta capacitat de connectar-se al satèl·lit, i els cossos de rescat ho tindran molt més fàcil perquè la localització sí que l'agafa per GPS, que és superprecís, i sabran exactament on és aquella persona, encara que no tingui cobertura de cap tipus. Ni recordeu que algú dirà, home, hi ha el 112 has de tindre cobertura d'alguna companyia. Pots trucar al 112 si tens cobertura, ni que no sigui la teva companyia, però si no hi ha cap companyia telefònica, el 112
no
tampoc funciona, tot i que en alguns punts sí que el 112 té antenes pròpies, però us hi podeu arribar a trobar, en un lloc que no hi hagi cap tipus de cobertura. Vinga, va, Jordi, arribem ja cap al final del programa. Anem a parlar de videojocs i anem a parlar, en primer lloc, d'una notícia breu que ens vols comentar i té a veure amb la companyia Bethesda i, amb treure una mica de pit i presumir del bé que li van les coses, no?
Sí, i aquesta companyia de videojocs ha de presumir del bé que li van les coses gràcies a una sèrie de televisió, no els seus videojocs. Recordem que un dels èxits de la temporada, sens dubte, ha sigut la sèrie Fallout, que podem trobar a Amazon Prime. Una sèrie que, a més, ha potenciat moltíssim jugar al joc Fallout.
Ja, mira, veus, una cosa porta a l'altra, eh?
Sí, sembla ser que han arribat a xifres de només 5 milions de jugadors en línia en un sol dia, gràcies que s'ha estrenat la sèrie.
Doncs això, la gent... Què mirarem avui a la tele? No ho sé, a veure què fan. Anem a donar un tomple les plataformes. Què deu ser això de Fallout? Cada mes, si us heu fixat, el Prime la recomana de les primeres, eh? I com que surt allí, doncs la gent... Mira, si la gent està mirant això, jo també m'ho miro. I quan acaben, els queda amb el cuquet de mes. Doncs, a provar el joc.
Sí, bàsicament aquesta sèrie ha fet augmentar uns 7.500% les ventes del Fallout 4. És a dir, ho heu sentit bé. Ha multiplicat per 7.500 vegades la venda de videojocs Fallout.
Fins al punt de que veiem que ha fet caure la web més gran del món de muts per la quantitat de connexions que hi ha hagut, no?
Sí, a part d'això, evidentment, aquest augment de ventes ha aconseguit que el joc Fallout 76 el Fallout 4 ocupi el primer lloc de rànquing de ventes, és a dir, ja és el joc que no havia sigut mai i ja és el joc més venut.
Doncs ja ho veieu, un joc que podeu provar i que a més el tenim en diverses plataformes, eh?
Sí, recordem que a part, el Fallout havia sigut un joc sempre amb èxit dintre del món del PC i les plataformes, però que bàsicament, és a dir, que és un bon joc, però bàsicament sembla ser que la sèrie ho ha aconseguit rebentar tot.
Anem a parlar de més coses. Vinga, anem a parlar de videojocs i comencem el repàs d'alguns jocs aquesta setmana. Jordi, a què juguem aquesta setmana? La primera que ens portes es diu Tales of Kenzera.
Sí, us parlem d'un videojoc d'acció, acció i aventura, i a més de plataformes, ambientat amb un món fantàstic. No és un joc operatiu, és un joc per jugar de manera individual, i bàsicament és un joc que el podem classificar com movedor, amb molta acció, fins i tot plataformes, i bàsicament és una nova visió de l'experiència de trobar esperança i valor dins d'una pèrdua i que ambienta el seu món amb uns regnes místics que estan ambientats amb un món no del tot 3D, sinó 2,5D. Està inspirat amb el viatge personal del fundador de Surjet Studios i actor nominat als BAFTA, que s'anomena Abubakar Salim, que va haver de bregar amb la pèrdua del seu pare i el seu profund vincle mutu entre els videojocs i, bàsicament, s'ha llançat per a PC i consoles.
Doncs PC i consoles, fins i tot la Nintendo Switch, on ha entrat per la porta gran, eh?
Sí, el personatge d'aquest videojoc és un jove xaman que negocia amb el déu de la mort per portar a Bade de tornada de la seva foscor, amb els seus poders còrmics i una valentia ferma. El jugador ha de viatjar a través d'una terra plena d'esperits ancestrals perduts mentre li assetgen tres éssers poderosos que mostren una força temible i alhora una estranya familiaritat. Podràs aprendre la dansa dels xamans, bàsicament, amb aquestes premisses us presentem aquest joc, el Tales of Kenzera.
Doncs ja ho sabeu, un joc que, com hem dit, el teniu en moltes plataformes. Una altra de les propostes de la setmana, tot un clàssic, Les Tortugues Ninja, un joc
sí,
arcade.
Sí, us parlem dels Teenage Mutant, de Les Tortugues Ninja, la versió arcade, que s'anomena Wrath of the Mutants, un videojoc d'acció beta-map. Acció és acció sense parar, per comentar-ho, per explicar-ho d'alguna manera. Bàsicament és un videojoc que ve directe de l'arcade que va sortir el 2017, però amb tres fases i sis combats contra...
Trobarem rivals addicionals, diguéssim, o sigui, l'han ampliat una miqueta.
Sí. Mm-hmm. Bàsicament, convida els jugadors a gaudir d'un videojoc d'acció beta-map inspirat en les Tortugues Ninjas. Està protagonitzat, per tant, per Leonardo, Michelangelo, Donatello i Raffaello, estrelles de la sèrie dels dibuixos animats del 2012. L'aventura ens desafia a lluitar a través de sis escenaris, incloent la Dimensió X i Coney Island, i sortir airosos de 13 batalles contra caps amb el principal objectiu de derrotar a Shredder, al seu propi cau.
Doncs ja sabeu, si sou fanàtics de les Tortugues Ninja, no us podeu perdre aquesta nova aventura que amplia l'arcade de l'any 2017 original. També el tenim fins i tot per a Nintendo Switch, o sigui, a tot arreu el jugarem, eh?
Sí, des de PC, Nintendo Switch, totes les plataformes.
I finalment aquesta setmana també el Fallout 4.
Sí, us parlem del Fallout 4, el videojoc, com hem dit, que ha augmentat tant les ventes, que s'ha convertit en un superèxit i no pels seus propis mèrits, que potser sí que s'ho mereixia, sinó gràcies a la sèrie d'Amazon Prime. Per tant, us presentem el Fallout 4, un videojoc que ja va sortir fa un temps, que trobem disponible per a totes les plataformes, i ens presenta, igual que la sèrie, doncs una benvinguda a l'hecatombe nuclear, o més aviat el que ha passat després. Fallout 4 comença just quan ha esclatat l'holocaust nuclear, que ha desolat la serra. Ens hem de tancar en un refugi, que és l'anomenat 111, per sortir 200 anys més tard, i ens haurem d'enfortar al ERM. Des del nostre personatge que posa peu a fora del refugi, el jugador agafa les regnes del seu destí per ser bo, ajudar i resoldre els problemes amb les paraules. Una cosa difícil al ERP, com vam veure a la sèrie. Tindrem moltes armes per lluitar contra els enemics que ens anirem trobant, amb més de 50 tipus, i també podrem fins i tot modificar les armes. A més, repeteix una vegada més el sistema BATS, gràcies als quals es pot aturar l'acció momentàniament i triar quina part del cos del nostre enemic disparar. Per tant, té un sistema de combats força interessant.
Doncs Fallout 4, si heu vist la sèrie, per què no provar el joc? Si no heu vist ni la sèrie ni el joc, per què no provar un o l'altre o tots dos alhora?
Sí, sí, us ho recomanem, tant la sèrie com el videojoc.
I abans d'acabar la secció de videojocs, parlem d'una pròxima estrena, i avui la pròxima estrena es diu Multiversus.
Sí, us parlem d'un videojoc que li veiem molt potencial, molt interessant. Estarà disponible el 28 de maig i és un joc que també anirà per a totes les plataformes, per a PC, les PlayStations i les Xbox. És un joc d'acció, de lluita i basat en dibuixos animats, superherois i superherois de DC.
Caram, hi ha de tot aquí, eh?
Sí, per tant, Multiversus és un videojoc de lluita, crossover, de l'estil similar al Super Mario Bros., amb personatges licenciats tant de Warner Bros., entre ells podrem trobar Gandalf, sí, sí, ho heu sentit bé, del Senyor dels Anells, Wonder Woman, Sagi, d'Scooby-Doo, entre molts altres, és a dir, diferents tipus de personatges que no tenen cap relació i que han pogut veure moltes vegades en pel·lícules, doncs lluitaran amb aquest joc de lluita.
Aquí veiem el nom, Multiversus, Jordi.
Sí, sí, bàsicament el món del multivers portat als extrems.
Doncs un joc que podem jugar de manera local, online, cooperativa, i és un joc que tindrem disponible per a quasi bé totes les plataformes, menys la Switch, ben aviat. Bueno, ben aviat tampoc, perquè surt a finals el mes que ve. Però bueno, perquè el tingueu una mica en radar, el tingueu present. Multiversus s'anomena. Doncs amb això arribem al final del programa. Recordem per això que tenim un concurs vàlid i que s'acaba el temps perquè hi pugueu participar.
Sí, us parlem d'un concurs que està disponible fins al 30 d'abril. Sortegem 100 euros i la pregunta us n'han parlat quasi cada programa.
És el nom del nou processador per a ordinadors de Qualcomm i basat en ARM. Més pistes impossible, tot i que us donem quatre opcions.
Sí, Intel Core i5, AMD Ryzen 9, Snapdragon Elite X i Snapdragon 8 Generació 3.
Doncs només un d'ells és el correcte i ja n'hem parlat tantes vegades que no cal donar més pistes. Correu a participar perquè s'acaba el termini. I amb això arribem ara sí al final del programa, Jordi. Tanquem el programa aquí. Recordar a la gent que podeu trobar a tot el personal de Comsa Online, tot o gran part d'ell, perquè algú quedarà a la botiga, però el trobareu a la fira per si teniu interès en saber més de noves tecnologies i sobretot del kit digital.
Sí.
Doncs ens veurem a la fira, Jordi. I si no, els que no pugueu passar, ens trobem la setmana que ve.
Sí, podeu escoltar el programa.
Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.